5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment també amb el Toni Olivella, amb el Marc Pujol, amb la Goretti Martínez, amb tot el personal de Ràdio Vilafranca que aporta el seu petit granet de sorra amb aquest programa de record de fets històrics més o menys transcendentals, més o menys propers, una mica explicats per qui us parla, per en Francesc Morgades, i complementats amb una música. Però ja sabeu que sempre comencem amb una cançó. I jo, com que aquest estiu, amb això dels festivals i tal, em va venir ahir al cap, com un flash, que recordo haver vist imatges del Duo Dinámico a Sitges en un festival. I vaig dir, carai, per què no posem una cançó del Duo Dinámico? A més, buscant, n'hem trobat una que s'adiu perfectament amb el que és l'esperit d'aquest programa. El títol que té aquesta cançó és Recordándote. És una cançó corteta, Però aquí teniu el Ramon Arcusa i el Manuel de la Calva en els seus millors moments de creació que, pel que sembla, encara continuen avui. Ramon de la Calva, Manolo Arcusa, Duo Dinámico, Recordándote.
Sé que tú quisieras, como si fuera ayer, poder tener contigo de nuevo mi querer. Las horas y los días conmigo pasarán, así el cariño mismo mucho amor nos dará. Este recuerdo de nuestro gran amor es el delirio que no puedo olvidar. Sé que tú quisieras,
sé que tú quisieras,
labios apretas, así muy juntos siempre, hasta la eternidad. Dúa, 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 dúa.
Que tú quisieras,
sí, que tú quisieras,
labios apretas,
así muy juntos siempre, hasta la eternidad, hasta la eternidad, hasta la eternidad.
Durio, de 1836. El dia que el tristament famós Samuel Colt, l'home de les pistoles, va patentar als Estats Units el famós revòlver de 6 trets. Però per arribar aquí va haver de fer tot un bon camí. Bueno, d'entrada, si ens remuntem a la seva infantesa, sembla ser que el Samuel Colt, que havia nascut a Hartford, a Connecticut, el dia 19 de juliol de 1814, era un noi una mica conflictiu, diguem, deixem-ho així. Va mostrar gran interès per armes i explosius. De fet, quan tenia 16 anys, estudiava en un institut, el van expulsar per haver fet a classe de ciències uns experiments que van suposar que una part de l'edifici doncs caigués, no? Però per sort per ell, el seu pare tenia una fàbrica de teixits de seda, diguem-ne, no passaven estratos econòmiques, i el va enviar, per treure'l del mig de la voràgine, el va enviar a fer un viatge amb els seus agents de compra cap a la Índia, i allà, a Calcuta, en Samuel va descobrir un primitiu model de revòlver que havien fet allà, que era un mecanisme molt així, molt matusser, però es va començar a interessar per aquella història, per la història de les pistoles. I en tornar cap als Estats Units, el viatge de tornada a dalt del vaixell, un bon dia va veure que hi havia una estructura, un trinquet, ja sabeu, aquelles rodes que d'això, que anava girant per elevar l'àncora, i basant-se en allò va dir, carai, jo aquí em sembla que tinc una possibilitat, i va començar estar fent al cap i va crear el tambor del revòlver. Quan va arribar a casa, el seu pare, que definitivament volia encaminar-lo pel camí del negoci de teixit, de seda i tot això, ja va veure que no hi havia per manera, perquè el nen li va dir, escolta, jo vull fer un revòlver, no sé què, i el pare, bueno, doncs vale, paguem-li el caprici, no? I va crear artesanalment un primer model funcional de revòlver que era de 5 trets, no de 6. El tambor no portava 6 bales com els clàssics, sinó que només en portava 5. Va crear això i va incitar el seu pare a patentar-ho a Gran Bretanya, ja em direu, el 1835, i després, tal com dèiem, el 1836, patentar-ho als Estats Units. I, a més, crear una empresa, la Patterson Arms Manufacturing Company, el segui, que queda bé, que va començar a produir aquest revòlver de 5 trets del calibre 36, però que tenia el problema de que estaven fets a mà. No va comprar maquinària, perquè l'empresa la va fundar així, corre cuita, i la va posar en marxa, i els revòlvers eren fabricats a mà, d'un en un, cada un per separat, de manera que el preu sempre sortia molt alt, les vendes no van funcionar massa bé, i al cap de 6 anys, l'any 1842, doncs el Samuel Colt va haver de baixar la persiana, va haver de comprar, ai, de vendre's l'empresa. Però el noi li havia agafat gust amb tot això, i aleshores va concórrer a un concurs que feia el govern i es va dedicar a fer prototips de cables que poguessin accionar mines submarines, mines marines. És a dir, fer explotar mines a distància, clar, en aquell moment encara no sabia la ràdio ni res de tot això, amb cable. I ell, per tant, va fer aquests cables. L'Estat, però, va veure que allò, ui, mare de Déu, aquest noi no tira endavant, va anul·lar aquell contracte i llavors en Samuel Colt va dir, hòstia, ara què faig, doncs? I va dir, calla, que hi ha una possibilitat. Se'n va anar a veure en Samuel Morse, ja sabeu, el del tit-tit-tit-tit, el del llenguatge Morse, i li va suggerir que fes servir els seus cables per poder fer enllaços telegràfics submarins, ja que eren cables pensats per anar per sota l'aigua, doncs que anessin la comunicació telegràfica que anés per sota l'aigua. I sí, els seus cables van ser utilitzats per Samuel Morse per fer el primer enllaç telegràfic submarí entre Nova York i Coney Island a l'any 1843. Però mentrestant, tothom té un àngel de la guarda, els Rangers de Texas, que s'havien independitzat en aquell moment de Mèxic, buscaven armament i van veure el revòlver del Colt i van quedar, diguem-ne, impressionats, deixem-ho així, impressionats pel revòlver aquell, i li van fer una comanda així, de cop, de 1.000 revòlvers a l'any 1847. El Colt, el Samuel, com que ja n'havia après de la seva anterior experiència, va dir, bueno, sí, però aviam haig de buscar una indústria. Va trobar una indústria que ja estava completament equipada, i així va poder abaratir el cost de l'arma, i va dissenyar un model perfeccionat. I aquest primer model perfeccionat ja era de 6 trets, o sigui, ja disparava 6 bales seguides, allò, aprofitant el mecanisme de recuperació, podies anar disparant pam, 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 un darrere l'altre. Després, el Colt es va establir a Hartford, la seva vila natal, i va crear la Colt's Firearms Company, que va dissenyar una línia de muntatge, que va ser tota una innovació, perquè els revòlvers es muntaven en peces estàndards totalment intercanviables. Ara, això ens sembla una cosa senzilla, però en el temps de l'artesania no era pas això. Les companyies de Samuel Colt van col·laborar amb les altres per fer la munició i van crear el mític Colt 40, que és inevitable a totes les pel·lícules de combois, no? Clar, aquest senyor va créixer de seguida la indústria, va fer-se proveïdor d'exèrcit i de gent particular i naturalment es va fer multimilionari fins al dia que va morir a Hartford, en concret el 10 de gener de 1862. I com que hem parlat de Samuel Colt i hem parlat del seu mític Colt 45, ens n'hem d'anar a la música de combois. Ens n'hem d'anar, o si més no, a la música country. I hi ha una cançó que a mi em té particularment el cor robat, del enyorat Johnny Cash, que porta per títol Don't Take Your Guns to Town, o sigui, no vagis amb les pistoles a la ciutat perquè allà t'estarà esperant el xèrif, te les prendrà i amb una mica de mala sort et fotran 4 tiros i aniràs a fer punyetes. Per tant, aquí teniu el Johnny Cash, Don't Take Your Guns to Town. No vagis amb les pistoles a la ciutat.
A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He laughed and kissed his mom and said, "Your Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause, I'd gun nobody down." But she cried again as he rolled away, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand. Tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down. And he heard again his mother's words, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." Rage, then Billy Joe reached for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round and wondered at his final words, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town."
Trenta d'agost de 1948, el dia que a la localitat francesa de Sant Joan de Luz, es signa un pacte entre el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, i els monàrquics per intentar fer fora el general Franco. De fet, quan es va fer aquesta reunió hi va haver una certa trampa, perquè els monàrquics ja sabien que hi havia hagut una entrevista entre Joan de Borbó i Franco a l'Azor, i que allà doncs es havien decidit diverses coses, però malgrat tot van tirar endavant aquest famós pacte de Sant Joan de Luz, que de fet arrenca del 13 de juliol de 1942, acabada la guerra, quan Indalecio Prieto, membre del govern a l'exili, establert a les colònies americanes, a les excolònies americanes, al Teatre de la Comèdia de l'Havana, fa una proposta per a un plebiscito per a resolver el caso d'Espanya, on, com que el PSOE ha vist indicis d'una victòria dels aliats a la Segona Guerra Mundial, i després que dintre de l'estat espanyol hi ha intents per restablir la monarquia, hi ha, per exemple, Gran Bretanya que recolza els monàrquics espanyols, hi ha hagut una carta a Franco de 8 capitans generals del 8 de setembre de 1943 demanant-li que passi el poder a Joan de Borbó. És a dir, hi ha una certa... Diguem-ne, hi ha un cert ambientillo a favor d'aquestes històries. L'Indalecio Prieto fa aquesta proposta i l'any següent, crea a Mèxic la Junta Espanyola de Lliberació, on s'integren el PSOE, Esquerra Republicana, Unió Republicana, Esquerra Republicana de Catalunya, que sempre anava a part, Acció Republicana de Catalunya, i més endavant fins i tot s'hi afegiran els anarquistes. No? Això dona tot un caliu que permet el 5 de març de 1946 que Estats Units, Gran Bretanya i França facin un comunicat, batejat com a nota tripartita, sobre Espanya. Declaren que no es volen ficar dintre de tot això, però que estaria bé que es forcés la marxa pacífica de Franco, la supressió de la Falange i que s'implantés un govern provisional que permetés al poble espanyol decidir. Aquesta nota, com dic, d'Estats Units, Gran Bretanya i França la recolzarà finalment la ONU i la farà seva. Però el Partit Socialista en l'exili, naturalment, perquè Espanya, no oblidem que continua manant el Franco, el Partit Socialista Obrer Espanyol, el PSOE, a l'exili de Toulouse fan una assemblea l'any 1947 i decideixen trencar la unitat d'aquest govern republicà i establir converses amb les forces monàrquiques. És a dir, veuen la possibilitat de decantar els monàrquics cap aquí, cap al seu riu, diguem-ho d'alguna manera, i aleshores trenquen el govern de l'exili. Clar, això genera la dimissió de Rodolfo Llopis al davant del govern republicà, dimiteix el president del PSOE, dimiteix no sé què, però els hi permet, amb el PSOE, el 18 d'octubre de 1947, entrevistar-se a Londres amb el secretari del Foreign Office per veure si Gran Bretanya pot intercedir a la ONU. Vull dir que, per tant, la cosa sembla que funciona, però el 1948 es produeix el 16è congrés del PSOE a Toulouse, del Llenguadoc, i rebutgen aquesta línia política per 5.904 vots a favor i 615 en contra. Per tant, el possibilisme dona pas a la desunió. Els acords aquests no funcionen, Prieto és elegit president del partit, però el congrés de la Haia, en canvi, que fan el congrés a nivell europeu, llavors aquell congrés diu que sí, diu que recolzen la nota aquesta de la ONU i tot això. Per tant, ja veieu que hi ha un cert conflicte. Mentrestant, es va negociant, hi ha divergències. Uns negocien pel costat del PSOE, l'Indalecio Prieto, el Trifón Gómez, Antonio Pérez, Jiménez de Asúa, i pels monàrquics, el Gil Robles. Vaja, són les dues figures, en Pedro Sainz també, bueno, uns altres, però en principi l'Indalecio Prieto i el Gil Robles són els que remenen d'això. Però ja no es posen d'acord amb si fan pública o no fan pública això. Finalment, el dia 30 d'agost es signarà aquest pacte, no es farà públic fins més endavant i, a més, ho faran públic per separat els monàrquics i el PSOE, en diferents àmbits i amb diferents matisacions, la qual cosa fa que, evidentment, la cosa no s'aguanti gaire, però a més hi ha la gran problemàtica de que l'evolució internacional fa que el 4 de novembre la ONU aixequi les resolucions, és a dir, allò que havien recolzat, la nota aquella que havien recolzat, deixen de recolzar-la i li donen amb el Franco un cert reconeixement mundial. Això fa que Prieto dimiteixi de les reunions que feien el PSOE i els monàrquics i que... Però clar, el Congrés del PSOE diu que han de mantenir l'aliança amb els monàrquics. Però el dia 15 de juliol de 1951, Don Juan, el pare de Joan Carles, Don Juan de Borbón, envia una carta a Franco que li nega categòricament que ell ho estigui fent cap cosa fora del moviment nacional i, per tant, el mes de juliol de 1951 es formalitza la ruptura d'aquell pacte de Sant Joan de Luz que en un moment determinat va fer pensar que igual podien fer fora el Franco. Per tant, el que tenim aquí és un pacte una mica especial. I jo, llavors, intentant posar-li una música, em va venir ràpidament al cap aquella cançó del Joaquín Sabina, del Pacto entre Caballeros, que recordareu, i que ara sentirem, no us haig d'enganyar ni entretenir més. Per tant, aquí teniu el senyor Joaquín Sabina amb el seu mític Pacto entre Caballeros.
Pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos que vinieron a atracarme el mes pasado. Subvenciónanos un pico y no te hagas ser valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10.500 y un peluco marca Omega con un pincho de cocina en la garganta. Pero el disco se dio cuenta. Me dijo, che colega, ¿te pareces a Sabina, ese que canta? Compañeros, antes de que cante el gallo, tranquilo tronco, perdona, y un trago para celebrarlo. Los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaban los encantos de Maruja, la cachonda. Nos pusimos como motos, con la birra y los canutos, se cortaron de meterse algo más fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos, parecemos la cuadrilla de la muerte. Protegidos por la luna, cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Kelly y se borraron. Por las venas de la noche, enrollate y arna sana, capla guapa de las tallas, me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el reloj. Yo que siempre cumplo un pacto, cuando es entre caballeros, les tenía que escribir esta canción. Hoy venía en el diario el careto del más alto, no lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chalet de un millonario y en la puerta le esperó la policía. Mucha, mucha policía, mucha, mucha policía.
31 d'agost de 1951, el dia que la firma alemanya Deutsche Grammophon presenta a la fira de Düsseldorf el primer disc de llarga durada, l'LP, de 33 revolucions. Però el presenta a Europa, perquè als Estats Units allò ja fa, no direm molt de temps, però ja fa un temps, un cert temps, que la cosa funcionava. A veure, estem parlant naturalment del disc de vinil, de l'LP, d'aquell de tenia 6-7 cançons per cada cara, o té, vaja, perquè encara es continuen fabricant. Però s'ha de dir que aquest no és el disc original. El disc original era més, una mica més petit, no gaire més petit, però una mica més petit, i girava a 78 revolucions per minut, i estava fet amb pasta de goma de laca, pasta dura en plàstic d'aquell. Era el que en deien els discos de pedra. Aquest disc ja havia estat creat a Estats Units, ja funcionava, però com que anava molt de pressa i tenia el solc molt ample, doncs només hi havia la possibilitat de posar a cada cara del disc una cançó. Quan arriba quan això s'implanta, diguem-ne, llavors hi han diversos intents per fer-ho, però curiosament els intents no venen del món del disc, no venen del món de la... Sí que venen del món de la música, però no ben bé del món del disc. Venen del món del cinema. L'antecessor directe de l'LP, del que ara en diem l'LP, fou el disc de banda sonora, un disc que es feia servir pel cinema sonor. El cinema sonor ara va, la banda sonora va al costat de la cinta, no? Ara ja tot és digital, però anava al costat de la cinta. Allà no, allà venia un senyor amb unes bobines i venia un senyor amb uns discos. I mentre posaven la primera bobina, havien de posar la primera cara del primer disco, i quan canviaven la bobina i tal, no? Llavors, què passava aquí? Que aquest disc que dèiem de 78 revolucions només permetia fer una música o so de 5 minuts per una cara. I allà, una bobina de cine necessitaves 11 minuts. Per tant, la indústria del cine es va espavilar pel seu costat, per poder fer un disc una mica més gran, va augmentar el diàmetre, a 40 centímetres, va reduir la velocitat, va passar de 78 a 33 i un terç, que és més o menys la meitat, una mica menys de la meitat i tot, i a més va fer un solc allò més finet. I a més encara va fer una altra cosa. L'agulla, normalment, quan la poses en un disc, va de la vora cap al centre, cap a l'etiqueta. No, aquells anaven de l'etiqueta cap a fora, perquè això permetia que quan sortia fora no es quedés allò que passava alguna vegada, allò xic-xic, 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 sinó que sortia del disc i, per tant, el que estava allà manipulant les coses se n'adonava, diguem-ho així, no? Bé, això és el que va fer el cinema. Per tant, va crear aquest disc, però aquest disc era només per la banda sonora de la pel·lícula, no per les músiques i tot això. Un altre fenomen important va ser l'any 1928, quan es va concedir la ràdio sota llicència. És a dir, l'emissora de ràdio Connecticut podia transmetre perfectament un programa d'una emissora de Nova York. Clar, per fer això necessitaves alguna cosa per poder-ho transportar. I es va fer una altra mena de disc, una altra mena de disc, també, que era capaç de mantenir 15 minuts de programa per cara. I, per tant, quan una emissora filial, així com ara tot es fa per connexions, quan una emissora filial volia explicar aquell programa de no sé quantos, doncs li enviaven el disc, posava el disc, la cara 1, la cara 2 i 3. El primer disc que es va fer així era una retransmissió o una gravació de la cinquena sinfonia de Beethoven per l'Orquestra Simfònica de Filadèlfia, dirigida per Stokowski. Però la majoria eren regravacions de discos anteriors o regravacions de coses anteriors. Bé, però les vendes van començar a baixar perquè, a més, aquest disc també anava a 33 revolucions, els tocadiscs clàssics de tots els ciutadans americans eren els de 78, es va inventar el tocadiscos de dos velocitats, 33 i 78, i es va posar a la venda, però era molt car i les vendes van caure absolutament en picat. Absolutament en picat. L'any 1941, en Peter Goldmark, dels laboratoris CBS, és el que desenvolupa un disc amb 20 minuts de gravació per cada cara. Lamentablement, el procés s'ha d'aturar perquè hi ha la Segona Guerra Mundial, però es reprendrà a l'any 1945 de millores i tal. I Estats Units, com us deia abans que Europa, el 18 de juny de 1948, la Columbia Records presenta a l'hotel Waldorf Astoria el primer LP destinat a música, el primer LP destinat a música, amb dues cares, amb que cada cara poden anar-hi 8 o 9 cançons, i amb un catàleg, ja han fet un catàleg de tot el que tenien gravat d'abans, un catàleg de 102 discos encapçalat per un concert en mi menor de Mendelssohn que interpreta el violinista Nathan Nielsen. Bé, en qualsevol cas, Estats Units l'any 48, a Europa el 31 de juliol, com dèiem, de 1951, arriba aquest disc de 33 revolucions. Li sortiran competidors? Sí. Li surt el competidor de 45. El disco que gira a 45 revolucions per minut és més petit i està pensat per promocionar perquè només li caben dues cançons per banda i llavors és un disc pensat pels joves, pensat per tot això. Però vaja, no li farà gaire nosa amb el disc, amb el gros, el de 33 revolucions, després vindrà el casset, tal, el del CD i, evidentment, del disc aquest de 33 revolucions, a part de quatre aficionats i tot el que diguin de la qualitat, poca cosa se'n diu ja. I clar, el resum aquest que hem fet és una mica curt, només hem parlat del disc, ara hauríem d'haver parlat de l'evolució també del tocadisc, que va passar d'anar de 78 a 78 i 33, a 78, 33, 40, ai, 78, 45 i 33, i també a 78, 78, aviam si me'n recordo bé, 78, 45, 33 i 16. Vull dir que ja hi havia uns discos que anaven a una velocitat, però vaja, que van fracassar estrepitosament. En qualsevol cas, esmenem aquesta plana de no haver parlat del giradiscs, i amb una cançó del grup Mr. Chivo que porta per títol El tocadiscos.
No desconecte la luz porque el tocadiscos está parando.
¡No! ¡Se escape, mi amigo!
Ese diablo de chamaco, ¿qué está haciendo? Está quitando y está poniendo la corriente eléctrica.
Por favor, que ya no juegue con eso o le quito lo travieso. Ahorita mismo ya verán.
Pues tenemos
es una bonita pachanga. Si la luz se nos apaga, no podemos continuar. Por favor, pongan quieto ya ese chico, pues si apaga el tocadisco, esta fiesta se acabará. Y resulta que ese niño malcriado no hace caso para nada. Y todas las personas invitadas se empezaron a inquietar. La pachanga resultó para el chamaco, pues prendiendo y apagando le encontró su diversión. Pero el pobre tocadisco no sonaba, ni tocaba, ni hacía nada, y en la fiesta se escuchó.
¡Ay, diablo de muchas! Mira, háblale, háblale porque le pego. Ay, háblale, no, 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 háblale porque le pego.
Que mire ese chaval, regáñalo mamá, que pobre tocadisco no puede funcionar. Que mire ese chaval, regáñalo mamá, que pobre tocadisco no puede funcionar. No desconecten la luz porque el tocadisco se está parando.
Haciendo, está quitando y está poniendo la corriente eléctrica. Por favor, que ya no juegue con eso o le quito el otro aviso. Ahorita mismo ya verán, pues tenemos una bonita pachanga. Si la luz se nos apaga, no podemos continuar. Por favor, ponga quieto y ese chico, pues si apaga el tocadisco, esta fiesta se acabará. Y resulta que ese niño malcriado no hace caso para nada. Y todas las personas invitadas empezaron a inquietar. Para el chamaco, pues prendiendo y apagando, le encontró su diversión. Pero el pobre tocadisco no sonaba, ni tocaba, ni hacía nada, y en la pista se escuchó.
¡Ya está de sosiego, hombre! ¡Ay, qué hueco cabezón!
Que mire ese chaval, regáñalo mamá, el pobre tocadisco no puede funcionar. Que mire ese chaval, regáñalo mamá, el pobre tocadisco no puede funcionar. No desconecten la luz porque el tocadisco se está parando.
Ándale, hasta que te pesqué, ya verás.
Ràdio Vilafranca.
1 de setembre de 1931, el dia que neix a Palma de Mallorca l'escaquista espanyol Arturo Pomar Salamanca. Arturo Pomar Salamanca, que va ser molt famós durant tota una època, molt curta i molt precoç per ell, llàstima, ja veureu quina biografia més, més no galdosa, però sí curiosa que té aquest senyor. De molt petit ja sembla que el noi va demostrar condicions innates de, per això dels escacs. Ah, bueno, no sé si he dit que va néixer... Ah, sí, sí, clar que ho he dit, l'1 de setembre de 1931. Vale. Deia que de petit tenia sempre ja condicions d'aquestes, explicaven en el seu moment que era un superdotat i que als 3 anys ja havia demanat amb els seus pares que li ensenyessin escacs. Jo em permeto dubtar-ho. Però bé, en qualsevol cas, això és el que diuen les biografies oficials, que als 5 anys ja jugava bé, amb molta soltura, i que als 11 anys ja va aconseguir ser subcampió provincial a les Illes. De fet, també d'aquella època es parla de que havia participat en alguns tornejos d'exhibició que feien els grans mestres soviètics i que el mestre Alexander Kotov el havia destacat i havia dit i va dir que si hagués nascut a la URSS, doncs aquell noi seria el campió mundial. Però l'Espanya de postguerra, evidentment, no era un escenari per floritures intel·lectuals o per pensar molt. A més, el règim, ràpidament, quan va veure que aquest noi tenia... possibilitats promocionals, no de fer escac, però sí de ser promocional, doncs el va agafar com a exemple i es va defensar durant un temps una teoria d'una suposada intel·ligència superior dels espanyols per jugar aquest joc, no? De la mateixa manera que sabem fer palmes o sabem fer no sé què, doncs que teníem una especial habilitat pels escacs. I llavors, bueno, reportatges al Nodo, els diaris, les revistes, vinga, fol i tal. De manera que el nen, el 1944, l'agafen i me'l porten a Madrid, on el posen a estudiar al col·legi jesuïta dels Areneros, no pas per preocupació o per interès del govern, sinó per interès dels pares que diuen, bueno, aviam si aquest noi fa alguna cosa de profit. Als 12 anys, però, saltarà la fama perquè faran un torneig internacional a Gijón, ell hi participarà, vindrà el campió del món, Alexander Alekhine, i ell farà taules. L'Alekhine, doncs, també es desfà amb elogis i tal, diu que el Pomar té unes dotes excepcionals, bueno, totes aquestes coses, i llavors el govern del Franco, més o menys, diguem-ne, s'ho mira amb una mica més de bons ulls, i l'any 1946 el fan viatjar a Londres per participar al torneig internacional de Sunday Chronicle, i l'any d'aquell té bastant èxit, i el mateix any aquell, el 9 de juliol, guanyarà a Santander el primer títol de campió d'Espanya, derrotant un tal Medina, del qual no se'n sap ni gall ni gallina, però bueno, va ser el seu rival. Amb això li seguiran després els campionats de 1950, 1957, 1958, 1959, 1962 i 1966. Però fixeu-vos que estan bastant distanciats, perquè el primer sí que fa molta rebombori, fins i tot l'Arturo Pomar és rebut pel Franco, és rebut pel Francisco Franco, que el presenta com un heroi nacional, però després se n'obliden d'ell. Ell, en canvi, va fent la seva carrera internacional, el 1950 arriba a ser mestre internacional, però necessita diners, i per diners, doncs, les competicions oficials no en donen, i per tant, des de 1952 es dedica a fer exhibicions d'escacs per tot el món. Està més pagat, però clar, és molt més extenuant, va per tot Amèrica, d'Argentina fins a Canadà, durant 3 o 4 anys, arriba un moment que està fent diverses gires simultàniament, o sigui, ja els hi capiculen unes amb les altres, o els hi superposen unes amb les altres, i és l'any 1962 quan arriba a la categoria de Gran Mestre, que és la màxima categoria que pot otorgar la Federació Internacional. A més, aquell any farà taules amb en Bobby Fischer al torneig internacional interzonal d'Estocolm. Però, clar, d'això no se'n viu. Llavors, el noi què fa? Doncs, escolta'm, es presenta a funcionari de Correus, a Cienpozuelos, li donen la plaça de funcionari de Correus, i ell pensa, bueno, com que sóc una glòria nacional, doncs quan me'n vagi al torneu de Moscú, al torneig de no sé què, doncs ja em donaran allò la baixa amb sou, no? Amb l'excedència amb sou. No. Al fons troba un jefe allò dur i li diu, no, vostè si se'n va amb un torneig, doncs té tot el dret a anar-hi, demani la baixa temporal, però durant aquest temps no cobrarà. Clar, llavors, sense cap ajuda econòmica, sense cap ajuda tècnica i sense sou, doncs difícilment aconsegueix gaires coses. Malgrat tot, disputarà 12 Olimpiades entre l'any 1958 i 1980 davant de l'equip espanyol i aconseguirà un tercer lloc a Leipzig l'any 1960 i un novè lloc a Varna el 1962. Fart de tot això, el 1977 es retirarà de la competició perquè dirà, bueno, escolta, aquí teniu... A més, ell s'ha casat, ha tingut fills, s'ha casat amb Carme Pérez, ha tingut fills, la dona es morirà el 2001, i després de tota una vida dedicat, ell continuarà fent cursos particulars, continuarà fent partides d'exhibició i tal, però, diguem-ne, ja deixarà els escacs en un segon fila, fins que el 26 de maig del 2016 mori a Barcelona, deixant, amb 84 anys, deixant, evidentment, els escacs fora del seu àmbit. Tothom el recorda com un home eminentment posicional, que lo interessant d'ell estava als finals de les partides, que sempre sorprenia amb algun moviment estrany que li sortia bé, i encara avui en dia és una glòria recordada a Espanya com el millor escaquista, ara ja li disputa algun altre membre, però en principi com el millor escaquista de la història d'Espanya. I l'Arturo Pomar, li buscàvem una cançó que parlés dels escacs, però no sé per què, deu ser... No n'hem sabut de trobar cap. Però sí que hem trobat una banda sonora d'una pel·lícula, una cançó que està dintre de la banda sonora d'una pel·lícula que es deia Arturo el Millonario, que protagonitzaven el Demi Moore i la Liza Minnelli. És una pel·lícula de l'any 1981, el Dudley Moore i la Liza Minnelli. És un borratxo milionari i les seves històries i com es va d'això. La cançó que sentirem la canta el Christopher Cross, que és el compositor i és el tema central de la pel·lícula, que va mereixer, per cert, l'Oscar, el títol de l'Oscar a la millor cançó. Per tant, aquí teniu el tema de la pel·lícula Arturo, un milionario excéntrico, com a homenatge a l'altre Artur, aquell que feien els reis, les reines, els alfils i els peons pel tauler de tot el món.
Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know you're closing down the town.
2 de setembre de 1876, el dia que neix a la ciutat o a la vila gironina de Verges el polític i financer Francesc Cambó i Batlle. I vull insistir en lo de polític i financer i ja veureu per què. Bé, el noi aquest neix a Verges, però es cria a Besalú, en el si, en el marc d'una família de tradició carlista, però ell, quan baixa a estudiar a Barcelona, a Figueres, perdó, primer va a Figueres, després anem a Barcelona, quan va estudiar a Figueres, coincideix amb un que serà l'amic seu de tota la vida i ministre, també com ell, Pere Rahola, que el decanta cap a idees més, diguem-ne, més socialitzants i, per tant, cap a abandonar aquesta tradició carlina familiar. En Francesc Cambó cursarà Filosofia i Lletres i Dret a la Universitat de Barcelona i el 1893 el Centre Escolar Catalanista s'erigirà amb cap visible dels estudiants catalanistes i entrarà a la Lliga de Catalunya treballant amb Narcís Verdaguer al seu despatx d'advocats. El 1899 entrarà al Centre Nacional Català d'Enric, que dirigeix Enric Prat de la Riba, i intervindrà el 1901 en la creació, i serà el principal impulsor de la Lliga Regionalista, defenent que els polítics catalans participin en la política espanyola. De fet, la Lliga Regionalista el presenta i ell serà elegit diputat per Barcelona a les eleccions de 1907. A partir d'aquell moment, repetirà cada vegada, fins al 1923. Mentrestant, Prat de la Riba morirà l'any 1917 i ell es convertirà en el líder indiscutible i indiscutit de la Lliga Regionalista fins al punt que Antonio Maura el cridarà per fer-lo ministre de Foment l'any 1918. I allà el Cambó defensarà la nacionalització del ferrocarril sense èxit i propugnarà, diguem-ne, impulsarà o parlarà d'un estatut d'autonomia que resoldria el problema català, però que a Madrid, com sempre fan, li comencen a posar pegues i tal, i al final li proposen la Mancomunitat que ell, com a solució de compromís, accepta, però tenint clar que s'ha d'anar més cap enllà. Però hi han fets a Catalunya, el 1919, l'agitació social, les vagues, el pistolerisme, totes aquelles coses que li fan canviar d'idea. De fet, arriba un punt que ell recolza la repressió que des del govern de Madrid es fa a través del sometent i fins i tot demana i aconsegueix del president Dato que nomeni el general Martínez Zanido d'infausta memòria com a governador civil de Barcelona. Quan passa tota aquesta febre, el 1921, Maura és president del govern i el torna a fer ministre, aquest cop d'Hisenda, i fins i tot, en un moment determinat, sembla ser que el rei Alfons XIII el consulta, li fa una consulta, per veure si vol presidir el Consell de Ministres, cosa que Cambó, evidentment, rebutja. El cop d'estat del senyor Primo de Rivera, que fa fora el rei i totes aquestes històries, l'enganxa fent un creuer amb el seu iot a Grècia i enviarà un telegrama a Catalunya, a la Lliga, reclamant que no castiguin el govern, que no es posin en contra el govern, que ves que el govern ho ha de fer i totes aquestes coses. Ell, diguem-ne, ja ha evolucionat, per dir-ho així, cap a postures conservadores. I, a més, això del iot a Grècia ha evolucionat també, a part, perquè a part de la carrera política, ha començat a dedicar-se als negocis com a assessor financer de grans empreses com Barcelona Traction, i té molts contactes a l'estranger. De fet, el 1920 crearà l'empresa, la companyia hispanoamericana d'electricitat, la CADE, amb capitals alemanys i belgues, que per tant entrarà de ple en el món dels negocis, convertint-se, diguem-ho sense embuts, en multimilionari. Bé, però tornem a la política. Quan cau Primo de Rivera, el rei Alfons XIII aconsegueix el recolzament de Cambó i li proposa que faci un partit, el partit del Centre Constitucional. Però en Cambó té una afecció de laringe, un càncer de laringe, s'ha d'anar a tractar a Londres i, per tant, en aquells moments no està per totes aquestes coses. Quan arriba la Segona República, en Cambó no logra l'acte de diputat constituent el 1931 i decideix emigrar cap a l'estranger, suggerint a la Lliga Regionalista que es deixin estar, canvia de posició, que es deixin estar d'implicacions a l'Estat i que es limitin a l'àmbit català i per tant que es converteixin, no, que deixin de ser la Lliga Regionalista i passin a ser la Lliga Catalana, com es, com talment com es farà. El 1936, quan esclata la Guerra Civil amb el govern de Largo Caballero, en Cambó fa un gir cap al Franco, s'uneix amb el Franco des de Suïssa, on ell està vivint, el Cambó, no el Franco, eh? I, a més, el financiarà amb quantitats importants de calés, recolzant el concepte de creuada, de cruzada espanyola, perquè, segons paraules d'ell, els altres són pitjors. Cambó no tornarà mai a l'Espanya franquista, farà ja una petita estada a Madrid l'any 1940, però no tornarà a l'Espanya franquista durant tots els anys, residirà a l'estranger, i el 1941 establirà definitivament la seva residència a Buenos Aires, presidint aquella empresa d'electricitat, la CADE, que parlàvem fa una estona. Morirà el 30 d'abril de 1947 i les seves restes, finalment, després d'un periple una mica complicat, vindran al cementiri de Montjuïc, a Barcelona, on actualment reposen aquestes cendres del senyor Francesc Carbó i Batlle, que em penso que no havia donat els dos cognoms, i el personatge, si pot estar d'acord o no, el personatge se les mereix. I m'agradaria tancar això amb un petit homenatge al senyor Cambó per tot el que va intentar, per tot el que no va aconseguir, per tot el que després va fer mal fet, fins i tot. Però penso que és un home que va haver de suportar un exili bastant dur, bastant... Ell era molt català, declaren, i tothom diu que era molt català. I per això he volgut tancar, volem tancar, hem parlat amb el Toni, hem parlat amb el Marc, hem parlat amb la Goretti, i volem tancar aquest programa amb una cançó de Sau que porta per títol Molt lluny de casa. Nosaltres no ens anem gaire lluny, ja sabeu que la setmana que ve tornarem a ser aquí, però ara us acomiadem amb aquest Molt lluny de casa de Sau.
Ja torna a casa la gent cansada, farta de tant treballar per un grapat falsos propòsits, com ens deixem enganyar. Tothom s'amaga darrere les finestres, els cotxes que venen i van, sense pietat, els neons enlluernen, el fum surt de terra a les fades. La vella història, la del somni americà, tothom sap quan arriba, però ningú sap quan se'n va. Sento blues, un jukebox metàl·lic i el bar a punt de tancar. Només quatre meuques buscant solitaris que per un petó pagarem. Sense pietat, en cossos malmesos, el desig passeja de nit. Ofertes discretes d'un gram de coca, l'únic que et pot fer resistir. Molt sovint m'oblides que prop d'aquí tens el mar. Pot ser una bona sortida, però si mai vols marxar, quan és molt tard. I hem travessat el pont de Brooklyn, Manhattan em sembla un gegant. Em sento sol, molt lluny de casa,
on tu m'estàs esperant, provar és molt tard.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.